El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC 1. Amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillem, Gerard Ballera i Guillem Estadell.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 al Camp Nou. A les 9 en punt de la nit, Barça-Real Madrid, partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei. Ja sabem qui és el primer finalista d'aquesta Copa del Rei, d'aquesta final de la Copa del Rei, que es jugarà el 6 de maig a la Cartuja, a Sevilla, el Osasuna, que va eliminar ahir a la pròrroga a l'Atlètic Club de Bilbao. El segon finalista sortirà del partit d'avui aquí al Camp Nou. A l'anada, el Santiago Bernabéu, Real Madrid 0, Barça 1. El Barça té una oportunitat d'or per tornar a fer mal al Madrid i poder dir que aquesta temporada en les tres competicions on hi havia duel directe aquí a l'estat espanyol, el Barça ha estat superior en les tres, donant pel fet que el Barça en principi guanyarà la Lliga, si no hi ha un daltabaix d'aquests que passen als llibres d'història, i tenint en compte que el Barça va guanyar la final de la Supercopa d'Espanya arriat al Real Madrid, eliminar avui els d'Ancelotti a la Copa del Rei seria, doncs, això, no? Fer un 3 de 3 en les competicions domèstiques. I, a més, eliminar avui el Madrid significa tenir un motoret de motivació, un partit especial, un títol en l'horitzó el 6 de maig a la Cartuja. Perquè si el Barça queda eliminat avui, a banda que és trist que t'elimini el Madrid a casa, evidentment, doncs la temporada es pot fer molt llarga, perquè el Barça ara la Lliga ja només la pot perdre. Guanyar-la ja l'ha guanyada, tothom la dona per descomptada. I es pot fer molt llarg tot plegat, tenint en compte que el Barça ja no disputa competicions europees. En canvi, aquest mes de coll que et dona la final de la Copa del Rei, doncs et permetria segurament que l'equip estigués més motivat i fos més fiable també a la competició de Lliga. És veritat que el Madrid avui també té una oportunitat d'or per compensar el que ha passat a la Lliga i el que va passar a Riad. I per això segurament Carlo Ancelotti posa tota la carn a la graella ja en l'onze inicial. És l'última oportunitat que té Carlo Ancelotti d'intentar compensar una mica les decepcions dels últims partits contra el Barça. Pel barcelonisme i per l'equip hi ha un altre motiu que jo crec que s'ha de tenir en compte per agafar-se aquest partit de la manera més seriosa possible. I és que és l'últim Barça-Madrid en molts mesos en aquest estadi. De fet, si tot va com té planificada la junta directiva, és l'últim Barça-Madrid de la història del vell Camp Nou. El següent Barça-Madrid que es disputi aquí en aquest recinte, en principi ja hauria de ser un Barça-Madrid del nou Camp Nou. Imagineu-vos si té valor simbòlic també aquest duel contra el rival de tota la vida. Jo crec que avui no podem esperar un Barça exuberant. El Barça té moltíssimes baixes i en canvi el Madrid té moltes més alternatives per canviar el partit. El Barça avui segurament només podrà jugar un partit o dos, per entendre'ns. El Madrid en pot jugar 4 o 5 perquè té moltes peces per transformar el pla de joc. Esperem que el Barça, malgrat les baixes, doncs faci servir el factor Camp Nou i el factor que l'empat li serveix. El 0-1 de l'anada també ha de servir perquè el Barça hi posi una mica de calma i refredi el partit quan toqui. Marta Ramon, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb quin 11 surt el Barça?
Doncs amb un 11 amb dos canvis respecte al darrer clàssic de Lliga del 19 de març, perquè no hi són ni Christensen ni De Jong. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Marcos Alonso i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Sergi Roberto i Kessié d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Tants caps, tants barrets. Laia Coll, hola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Amb quin 11 surt el Madrid?
Ancelotti surt amb tot. 11 molt ofensiu del Real Madrid per jugar avui al Camp Nou i intentar remuntar. Courtois a la porteria, defensa, Carvajal, Militao, Álava i Camavinga, mig del camp, cross de pivot, interiors Valverde i Modric, al davant Rodrigo, Benzema i Vinicius.
Hola Marc Guillén, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, doncs avui nerviós, eh?
Hola, Joan Lluís García.
Bona tarda, Pou.
Bona tarda a l'estudi de RAC1, al Jaume Molló, al Gerard Ballera, al Guillem Estadella. Hola, bona tarda a tothom.
Bona tarda.
I avui també s'apunta a la festa, esclar que sí, el director i presentador del Tu Diràs, l'Aleix Pariser. Aleix, hola.
Hola, què tal? Bona tarda, jo i la meva anaconda, també.
Sí, avui és un dia... Ara compartirem sensacions, perquè avui és un dia bastant diferent que el del campionat de Lliga. Abans, però, què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres?
Doncs mira, avui canviem de hashtag, avui amb l'etiqueta Clàssic RAC1, molt important, us escoltem, us llegim, i molta atenció, perquè avui participar amb nosaltres té premi, sí o no, Ballera?
Sí, regalem un abonament doble pel Cabró Rock, eh? Perquè podeu gaudir el festival. Mira com sona això. Els dies 16 i 17 de juny a la zona esportiva de Vic té un cartell de luxe, eh? Ara sentim els de Tietz, però també Antònia Font, Stay Homes, Zoo, Joan Dausà, Buos, els Amics de les Arts i molts més, eh? Trobareu tota la informació a cabrorock.cat. I per guanyar l'abonament doble que estem sortejant, què heu de fer? Avui us proposem un joc, va. Heu de respondre la següent pregunta. Amb quin jugador del Barça aniries al festival?
Jo ho sé.
I si pot ser, que ens digueu per què. La resposta més original té premi. L'escollirà, evidentment, el Guillem Estadella.
Sí. Jo aniria absolutament amb Dembélé, perquè sé que puc tornar a casa amb ambulància.
Per favor.
Doncs ens contesteu aquesta pregunta i en joc un abonament doble pel Cabró Rock. Dembélé, perquè puc tornar a casa en ambulància. Aquest és l'inici del Barça Juga RAC1 d'avui. Marc, ja tenim les alineacions del Barça i del Madrid. Cap sorpresa a l'alineació de Xavi. Com aquell qui diu, surt amb els quatre migcampistes que té. La seva aposta quan no hi és Christensen és Marcos Alonso. I el seu davanter per acompanyar Lewandowski quan juga amb 4 sempre és Rafinha. Per tant, cap sorpresa.
Exacte, cap sorpresa, cap ni una, cap acció un punt valenta per trencar una mica el patró que podíem esperar. I, per tant, a mi, no ho sé, és el que havíem d'esperar, suposo, és el que tots ens imaginàvem, però no em dona molt bona sensació. Ho sento, ho visc així, sabeu que sóc més aviat optimista, sempre, de mena, i que sempre ho veig bé. Entenc que això és el que fins ara ha practicat, el que fins ara ha anat bé, és un partit definitiu, però em fa por que, veient l'alineació del Barça i veient l'alineació del Madrid, que ha sortit abans, doncs que hi ha clarament un equip com el Madrid que surt valent, que surt atrevit, surt proposant i surt a atacar, i un Barça que surt a controlar, a intentar doncs, mantenir més o menys allò que s'ha pogut fer. Em fa por que el Barça s'acabi tirant una mica endarrere, perquè al mig del camp no em dona molt bones sensacions. Veurem qui juga al costat de Busquets, veurem si és Sergi Roberto. Si fos Sergi Roberto al costat de Busquets, entenc que es prioritzaria la sortida de pilota. Alhora, si Sergi Roberto està una mica més avançat, sabem que quan juguen amb quatre migcampistes sempre n'hi ha un que està més apropet de Busquets, normalment és De Jong, però avui no hi és, i un altre que està més apropet de Gavi, que està més apropet de l'àrea, doncs veurem on juga Sergi Roberto. Allà on jugui, jo crec que és on voldrà posar-hi la intenció doncs a Xavi Hernández. Sergi Roberto està jugant ara bé, és un jugador, crec que amb més garanties que sigui tant a prop de l'àrea com a la base de la jugada, i aquí és on hi voldrà posar l'accent. Jo ho deia a la prèvia, aviam si posar un tercer davanter, aviam si posar fins i tot a Eric com a central, per molt bona sortida de pilota que tindria. Això hagués animat una mica, hagués donat el missatge d'ell, anem a atacar, hem de proposar, no hem de perdre la nostra idea. Em fa por que l'equip, amb aquesta alineació, doncs, i amb el resultat que portem, i s'acabi acomodant massa a tirar-se enrere. Esperem que no sigui així, però també és una alineació que es pot llegir molt en clau banqueta. La banqueta no li quedarà ni un migcampista, no li quedarà ni un migcampista, si vols Pablo Torre, Casado, Aleix Garrido, no li quedarà per canviar el partit. Per tant, el pla A ha de sortir bé, si no, doncs haurà de sortir ràpidament cap als davanters, amb un Madrid que això sí, et surt amb quatre migcampistes, si vols un fent de lateral com Camavinga, però et surt amb quatre migcampistes, déu-n'hi-do, i et surt amb Rodrigo, amb el seu jugador, que ara mateix està més entonat i l'encabeix com sigui a l'11 per anar a atacar i per anar a fer-te mal.
Bé, és que el Madrid surt amb tot perquè pot sortir amb tot, és a dir, el Barça a cada llençol li ha perdut, a cada vegada li ha perdut un llençol en els últims partits. Jo esperàvem que Dembélé i Pedri, aquestes alçades de la temporada i després de les dues lesions que han tingut, ja estarien reincorporats, però malauradament això no ha estat així. I és veritat que ara et queda el partit més important d'aquesta temporada, més enllà de la hipotètica final, si avui aconsegueixes passar per sobre el Madrid, no? No sé, és un... tens la final a tocar. Jo entenc el que explicaves, Marc, i tot just venint cap aquí en parlàvem també, perquè vaig sentir el tu diràs, no? Demanant que tu també, Pou, no? Doncs que Xavi fos aquest potser més valent, que sortís amb un tercer davanter. Jo és que, la veritat, veig el rendiment d'Anso, veig el rendiment de Ferran Torres i no tinc clar que t'aportin més que el que estan donant fins ara, que si ell, Sergi Roberto.
Sí, sí, amb això tens raó.
Ara i aquí, problema, no? És a dir, com a futbolistes, evidentment, que segurament em quedaria abans amb un Anso o amb un Ferran Torres que un que si és. Però és que, malauradament, el rendiment d'uns i altres és el que és ara com ara. I d'aquesta manera és veritat també que tens un mini roc a la faixa per si el necessites. És a dir, si tu necessites, si el Madrid marqués, doncs... treure més davanters o anar pel partit, doncs en aquest moment tindria recursos a la banqueta.
Que quedi clar, Joan Lluís, que jo no crec que l'onze de Xavi no sigui prou valent. Jo no demanava valentia. Sí que em plantejava si no era el moment, després de tants Barça-Madrids, de canviar alguna cosa. Però no perquè el canvi el faci més valent o menys valent, sinó per dir-li a Ancelotti, hòstia,
per exemple, no ho has vist tot, no ho has vist
que,
tot, no?
Exacte, jo crec que a Riyad passa això, no? Sí. Hi ha com un moviment que li surt molt bé a Xavi i que, diguéssim, que desendreça sí. el Real Madrid. Sí, sí. Jo ja sé que no es poden fer miracles i transformar un equip, però no sé, algun matís, no? I per això jo pensava, doncs, un Ferran Torres fent de quart migcampista, sabent que és davanter, fins i tot ara parlàvem amb el Marc, sortir amb Jordi Alba de lateral i amb Balde per davant, no sé. Però és veritat que, bé, evidentment Xavi és qui és allà dins i ell té molt clar el pla de partit i deu considerar que avui no és el moment d'inventar.
I que jo crec que, en aquest sentit, no és menor el fet que tu vens d'un partit d'anada i amb un resultat a favor, que és sí. exigu, però és mínim. Però vens amb un resultat a favor que tu no has d'anar per l'eliminatòria. És el Madrid que ha d'anar.
Mira,
i amb el Barça actual...
Aquesta més la inèrcia que em fa sí, por, sí, que vens de tres clàssics de guanyar, vens amb un resultat a favor, l'equip ja s'ha acostumat a defensar-se i no veig a l'alineació res que proposi d'anar a atacar.
Sí, sí.
Això és la sensació no, que jo tinc ara prèvia, potser una mica per la por general, és igual pels nervis abans i per l'anaconda que m'ataca. Després, quan els vegi jugar, poden sortir aquests i que surtin tant de bo pressionar, tenir la pilota i acolar una mica el rival, perquè si no, vaja, és que no m'ho vull imaginar tot el partit.
Però tens raó, Marc, és a dir, el missatge que envia Xavi no és el de jo vaig per aquest partit a cara descoberta, com hi va al Madrid, entre altres coses, perquè també hi ha d'anar, no? Perquè el resultat és el que és. I que el Barça, ara actualment, Xavi, té un equip que s'aguanta no amb pinces, sí, sí. sinó el següent, perquè sí, sí. Clar, tens quatre jugadors que serien avui titulars que no els tens disponibles. Pel camí s'han anat quedant Aubameyang, s'han anat quedant Memphis, s'han anat quedant noms, i això fa que avui miris a la banqueta i que tinguis Ansu i Ferran. És veritat que són dos recursos que poden sortir a la segona part, si els necessites, i que després el que vingui, doncs jo ja són nois del planter, és a dir, juvenils o nois del Barça Atlètic, i te l'estàs jugant contra el Madrid. En fi, no sé, i que no sé, i encara tindràs... I evidentment, vaja, també el to d'aquí és una miqueta com, ostres, de l'aficionat, i a veure avui què passa. Bueno, confiem, el Madrid també està jugant amb Carvajal de lateral dret, que l'últim partit va ser un autèntic amic de la delantera del Barça. És a dir, que el Madrid tampoc no és que vagi molt sobrat.
No, mira. No, i a lateral esquerre serà Camavinga, que el pots atacar.
Mira, jo per reforçar això...
Té molt partit encara.
Això per reforçar això que deia el Marc, m'he estat fixant en un detall que crec que és molt interessant. El Barça surt igual que l'anada, igual, que l'anada, canviant De Jong per Roberto i Lewandowski per Ferran Torres. Són perfils diferents, evidentment a la punta d'atac Ferran Torres no et pot baixar pilotes d'esquena com sí que pot fer Lewandowski, no et dona la por a la defensa rival com sí pot fer Lewandowski, però aquest canvi de De Jong per Roberto al mig del camp, també evidentment De Jong és diferent a Roberto, però potser podrien ser perfils una mica similars, no?, en quant a conducció de pilota de Sergi Roberto o en quant a sortida de pilota que pot ajudar Sergio Busquets. Però la resta són els mateixos. No juga Christensen a l'anada, no hi havia Pedri, no hi havia Dembélé. És a dir, en la línia del que diu el Marc, és cert que el Barça, canviant els jugadors que estaven lesionats a l'anada pels que estan lesionats ara, fa pràcticament el mateix 11 que en aquell partit d'anada. I el record que ens ve d'aquell dia, que és un Barça defensant, aguantant, no? D'aquí jo entenc una mica aquesta por del Marc. Després hi ha el factor Camp Nou, que pot ser que canviï una mica aquesta dinàmica. És a dir, Xavi no ens ha sorprès, perquè, insisteixo, és que mirant l'11 de l'anada és pràcticament calcat amb aquests dos canvis al de tornada. Xavi no et sorprèn, del Barça saps què en pots esperar, i Ancelotti sí que en sorprèn. I això, i m'agafo aquest punt d'optimisme que diria ara, li pot sortir molt bé o li pot sortir molt malament a Ancelotti, perquè l'11 d'avui no estan acostumats a jugar d'aquesta manera. El Madrid és un equip que a vegades espera al darrere i que li agrada sortir a la contra. És a dir, a nivell defensiu jo crec que el Barça pot aprofitar també els desajustos que pugui haver-hi en aquest 11 del Madrid tan diferent al que està acostumat a fer durant tota la temporada. Per mi és l'única escletxa en què el Barça avui pot intentar fer mal aquest Madrid tan ofensiu.
Deixa'm agafar-te aquí, perquè com que he estat molt negatiu abans, és veritat que jo l'11 d'avui m'agrada molt més que el del Bernabéu. O sigui, crec, prefereixo sacrificar De Jong i tenir Lewandowski, perquè si no ja vam veure què va passar al Bernabéu, no hi havia manera de sortir mai en llarg. Avui podrà sortir en llarg i això donarà aire a l'equip. Crec que dona més aire tenir Lewandowski en la sortida de pilota que no pas de tenir-hi a De Jong. En aquest sentit soc més optimista i és veritat que quan el Barça pugui atacar, avui no tenen ni un mig centre defensiu ni tenen dos laterals importants. O sigui, si el Barça surt, si el Barça ataca, és veritat que avui pot fer molt més mal al Madrid que la defensa s'aguantarà amb
pinces. I perdona, que un altre factor, deixa'm afegir només, que jo crec que és molt important contra aquest Madrid tenir la pilota. Jo crec que tenir la pilota, malgrat que va passar el partit d'anada al Bernabéu, passa per tenir aquests quatre migcampistes davant dels quatre que també probablement pot ser que t'acabi plantejant el Madrid, sigui per Camavinga, sigui perquè Rodrigo es despengi més. Però sigui com sigui, jo crec que és important tenir aquests quatre migcampistes i més al Camp Nou per poder tenir la pilota i atacar amb més criteri que no pas el Bernabéu, que, vaja, que el Barça no va atacar i es va trobar el gol de que sí, de sort, tenint en compte que a la mano avui tens, com deia l'Omar també, tens a Robert Lewandowski.
Molt ràpidament afegir, per mi és Xavi treu l'11 més en forma dels que té disponibles ara mateix i el clàssic torna a passar, i jo crec que avui més que mai, per la banda esquerra del Madrid i la banda dreta del Barça. És a dir, el duel Vinícius-Araujo, que esperem que l'uruguaià torni a guanyar, i sobretot, jo, per mi, avui ha de ser el clàssic de Rafinha. Camavinga és un migcampista. Vull dir, recordo el primer gol de l'Espanyol i l'únic gol de l'Espanyol al Bernabéu. Ostres, és claríssim d'un jugador que no és defensa i es menja una passada al llarg. Jo crec que avui és el dia que el Barça busqui aquesta banda dreta, busqui Rafinha, i que Rafinha avui s'ha d'atrevir més que mai, perquè si té mínimament bon dia, és que li pot fer una destrossa a Camavinga.
I com Jaume sortirà el Barça de la pressió del Madrid? Perquè jo crec que l'11 del Madrid també ens dona una pista que l'inici, com a mínim, que plantejarà Ancelotti potser serà el d'anar a buscar molt amunt el Barça, per intentar veure si fa el gol ràpid. A mi em fa la sensació que amb aquest plantejament dels tres davanters i Valverde per darrere, com un dels interiors, et permet sortir a pressionar molt alt.
Veurem el Madrid si surt amb 4-3-3 amb Rodrigo per la dreta i Valverde com un interior, que seria l'habitual, o surt amb un 4-2-3-1, que no crec que sigui Rodrigo de mitja punta, que ho agrairia ell, Valverde per la dreta, i els dos mig centres, que serien Modric i Kroos. Això seria molt arriscat.
Jo crec que hi haurà moments que Rodrigo es posarà a la mitja punta, perquè ell mateix ha dit que li agrada, perquè es relaciona amb Vinícius també habitualment, i crec que és una mica el que busca Ancelotti, no? Ser una mica menys previsible que en els últims clàssics. El Madrid, en els últims tres clàssics, ha marcat un gol en pròpia porteria, el d'Araujo, i un gol en els minuts de les escombraries a la final de la Supercopa. El Madrid ha tingut moltes dificultats per fer mal al Barça. Per això Ancelotti avui revoluciona l'11, posa Rodrigo. A mi, Camavinga de lateral esquerre em sembla una temeritat, estic amb el Jaume, crec que Rafinha l'ha d'atacar, i també em sembla una temeritat que no hi hagi cap pivot defensiu, sobretot tenint en compte que el Barça li pot fer mal quan recuperi la pilota ràpid, que no hi hagi cap pivot defensiu també em sembla estrany, però que entri Rodrigo em sembla lògic perquè, insisteixo, el Madrid ha tingut molts problemes per fer mal al Barça en els últims tres clàssics i havia de moure fitxa. Xavi, en aquest sentit, entenc que aposta pel mateix que l'ha fet triomfar en els últims partits.
Per tot això que comentes, Gerard, el Madrid clarament s'ho juga a tenir la pilota, a pressionar, sí, com deia el Joan Maria, a pressionar i a tenir la pilota, perquè si s'ha de posar a defensar amb Camavinga i sense mig centre defensiu, patirà molt. Dir això, que Camavinga, és veritat que és un punt de temeritat jugant de lateral esquerra, però avui de central esquerra jugarà Àlava, que a mi em sembla molt millor
molt, que Rüdiger, amb la pilota especialment també. Sí. I ell busca, ell, de fet ho va dir la roda de premsa, poso a Kroos i poso a Modric per intentar tenir una bona sortida de la pilota, no? I per això els posa els dos qüestionats a Madrid, per cert, que juguin els dos junts, però per això es col·loca l'11.
Bé, i pel que fa al Barça i la seva sortida de pilota, avui tens a Araujo de lateral dret i tens a Marcos Alonso al centre de la defensa.
Sí.
És a dir, tens menys sortida de pilota, et falta De Jong també, és un dels jugadors que ajuda a treure-la des del mig del camp. Vull dir que avui el Barça haurà d'estar especialment curós en aquest sentit, perquè no té les millors peces per superar una més que probable pressió alta del Madrid.
Tot això ens porta a dir, o jo ara apostar, sí, sí, a jugar a Lewandowski, i que Lewandowski en un contracop o en un atac una mica llarg ens faci un gol, perquè si no, el que deia abans el Joan Lluís, de que tant de bo el Barça tingui la possessió, seria molt important. Jo avui, si em fas apostar, jo et dic que el Barça avui no té la possessió.
Però tot plegat, tindrà el Madrid. El que fa és que tu ets Xavi i has estat desesperat, perquè és com cada vegada més difícil.
Sí,
més difícil. El repte cada cop és... No, el llistó està més amunt, que per sort, de moment, aquesta temporada, menys el primer partit, els han anat saltant tots d'una manera exitosa.
Però és que a les portes d'encadenar el tercer clàssic guanyat... Amb,
quart.
No, dic amb els problemes d'infermeria. Amb els problemes d'infermeria, amb tantes baixes, tens la victòria de l'anada al Bernabéu sense Pedri, sense Dembélé, sense Lewandowski, sense Christensen. I tens la victòria a la Lliga de fa 3 setmanes sense Pedri ni Dembélé. O sigui, sí, és el quart que guanyaria Xavi aquesta temporada, però el tercer que podria encadenar amb un 11, doncs, que ha d'agafar amb pinces una altra vegada, molt similar al de l'anada al Bernabéu. Per mi això té un mèrit terrible. I jo crec que al final l'onze dels uns i l'onze dels altres és un clar reflex del moment de cada equip. I jo també subratllaria molt la pressió que té Ancelotti ara mateix, perquè sentint, parlant amb companys que segueixen habitualment l'actualitat del Real Madrid, Ancelotti gairebé és un cadàver ara mateix a Madrid, i l'entrenador blanc o reacciona i fa avui un bon paper aquí, o això l'empeny una mica més al precipici. Aleshores, Xavi, amb el que té, fa l'onze més comprensible, tenint en compte les circumstàncies i tenint en compte que no oblidem que té l'eliminatòria de cara, per molt que digui que el Madrid és el favorit, que és un discurs que podem discutir, i Ancelotti, en canvi, fa l'impossible per intentar no només salvar els mobles pel seu equip, sinó per salvar-se a si mateix una mica.
Sí, de fet, és que jo crec que ara, a mesura que anem donant-li voltes, és que m'adono que realment l'onze del Madrid és un onze molt arriscat.
Sí.
Que si per ser Ancelotti és arriscadíssim.
Si et surt el partit que t'imagines, pots fer molt mal al Barça avui realment amb aquest onze. Però també se't pot trencar al mig del camp i cada cop i volta tinguis el Barça generant ocasions de gol.
Sí, sí.
Com el... salvant totes les distàncies, el famós 0-4, que ell diu que es va tornar una mica boig.
Ara
però
es
va tornar una mica boig perquè hi havia una alegria allà al mig del camp, no?
Sí, sí, és així. I té un punt d'emergència, té un punt de... Sí, de...
Però és sorprenent perquè amb 0-1 al Madrid... És a dir, jo em vaig creure el discurs de l'Ancelotti de el podem fer el 88, el 0-1. Vaig pensar, és que és molt Madrid i és molt Ancelotti de dir és un gol, no tenim cap pressa, però en canvi surt...
L'11 no demostra això. I el que sí que demostra l'11 i aquesta situació d'Ancelotti, que ara ens deia la Marta, que gairebé doncs està ja fora o se l'està gairebé a punt de fer fora, és el tema del Barça i el Madrid, el que són vasos comunicants, perquè al final el Madrid, l'altre dia ho sentia... Ara mateix aquesta Lliga porta 4 punts menys que la temporada passada aquesta jornada. O sigui, 4 punts menys. Segueix viu a la Copa i segueix viu a la Champions. O sigui, el Madrid
no
ha canviat tant. El que ha canviat és el Barça, que n'ha fet molts més de punts. Clar. A la Lliga, ja t'ha guanyat, i fa sensació, bueno, portes com a mínim el resultat bo de l'anada, que et pot eliminar a la Copa. O sigui, que si això del Barça i el Madrid, que no hi ha madriditis o que no hi ha barcelonitis, que m'ho expliqui.
I el factor, perdoneu, de la defensa. Vull dir, el Barça al Camp Nou aquesta temporada en Lliga i en Copa li ha marcat només Joselu de penal i Vinicius / Araujo en pròpia porta, si no vaig errat, perquè a la Copa el Barça va jugar amb la Reial Societat al Camp Nou i va quedar 1-0. Per tant, és cert que potser no és la defensa de gala amb Christensen, però insisteixo, aquesta mateixa defensa, Araujo, Koundé, Marcos Valde, va jugar al Bernabéu i va aconseguir que el Madrid es quedés sense xutar entre els tres pals. Ens hem d'aferrar això i també, jo insisteixo, com deia el Pou, a que el pla no li surti bé i que el Barça sigui molt intel·ligent en el partit d'avui, aprofitant espais i desajustos defensius que pugui tenir aquest Madrid una mica desordenat que ha fet Ancelotti per rematar l'eliminatòria.
Jo crec que és molt important no oblidar que això és una eliminatòria i que, per tant, cal tenir el cap molt fred en tot moment. És a dir, si el Madrid marca el primer minut, calma, recordem que aquí els gols ja no valen doble, en camp contrari. És a dir, que el que et val és un empat o una victòria. I fins i tot una derrota 4-5, anem a la pròrroga. Això no hem d'oblidar. que no dic que hagi de ser aquest l'escenari, però sobretot tenir... No, no.
4-5 agrairíem que no, eh?
Home, 4-5! Home, i un 5-5 a la pròrroga i cap a casa. No, però, és a dir, que no oblidem que això és un partit que pot ser que vagi més enllà dels 90 minuts i que és una eliminatòria, que no és un partit de Lliga i que això és un
que
s'afaixa.
El que passa que contemporitzar amb el resultat de l'anada tampoc hauria de ser una mica...
No dic surt d'especular, però dic de no perdre el cap. És a dir, que si el Madrid marca un gol i es posa 0-1, calma.
A mi és un dels elements...
Només has de marcar un.
Sí, que avui em fa més por, eh? O sigui, l'experiència d'uns i altres en l'hora de competir en aquest tipus d'eliminatòries.
Això, això. Sí, sí, i el fet que tu et posis 1-0 tampoc vol dir res, perquè amb dos gols que te'ls poden fer ells en qualsevol moment, l'eliminatòria se'n va a la pròrroga. No estaries eliminat, però te'n vas a la pròrroga.
Mira, ara que parleu de gols, jo el que us volia dir és que no et marquin cap gol a casa teva, eh? Protegeix el teu negoci o casa teva amb l'alarma catalana, la d'aquí, a protegim.cat, i trobaràs la millor tecnologia europea en seguretat, control, privacitat i confort, tot integrat en un sol sistema, sense permanència ni quota d'alta, connectada les 24 hores amb avís a la policia i amb un servei 100% en català. Canvia ara a protegim.cat.
4 minuts i 8:45. Ara tornem.
RAC 1. Ara el que mana és la nova mobilitat. Gaudeix dels recorreguts diaris sense cues ni embussos. Arriba a Barcelona BSN Motorbikes. Nou concessionari Yamaha al carrer Aragó. 600 metres quadrats de pura passió Yamaha. Servei de venda, postvenda, recanvis i accessoris i amb motos d'entrega immediata. I tu, també ets un fanàtic de Yamaha? bsnmotorbikes.com. Dici Serveis Informàtics i l'Ajuntament de Tortosa presenten el primer cercle d'empresa i tecnologia a les Terres de l'Ebre, el 13 d'abril. A partir de les 9 del matí, vine al nou espai Joan Moreira, a Tortosa, a viure un esdeveniment únic. Comptarem amb la presència de Xavier Sala i Martín. Inscriu-te a cercle.dici.es per poder accedir a l'esdeveniment. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ara el que mana és la nova mobilitat. Gaudeix dels recorreguts diaris sense cues ni embussos. Arriba a Barcelona BSN Motorbikes, nou concessionari Yamaha al carrer Aragó. 600 metres quadrats de pura passió Yamaha. Servei de venda, postvenda, recanvis i accessoris i amb motos d'entrega immediata. I tu, també ets un fanàtic de Yamaha? bsnmotorbikes.com.
SEAT Flex és la manera més flexible de tenir un SEAT. Ara tens SEAT Flex. Tria el teu SEAT sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. SEAT Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i al 93-241-7888.
RAC 1. Tots som 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Un minut i arribarem a 8:45 de la nit, a les 9 en punt. Barça, Real Madrid, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Acaben de sortir escalfar-se els jugadors del Reial Madrid. De seguida ho faran els del Barça. Amb qui no ens surt Xavi avui per intentar classificar l'equip per la final de la Copa del Rei del 6 de maig, Marta?
Surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Marcos Alonso i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Sergi Roberto i Kessié d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Amb qui no resulta el Madrid?
Amb Courtois a la porteria, defensa, Carvajal, Militao, Alaba i Camavinga, mig del camp, Kroos, Valverde, Modric, al davant, Rodrigo, Benzema i Vinicius.
Com ho veu la gent, Guillem? Hi ha ambientillo ja a les xarxes?
Doncs mira, la gent té molt tant en compte, la veritat, i he de dir-te que m'ha sorprès que hi ha molta gent que ens escolta des d'arreu del territori. Mira, des d'Estocolm, demà em llevo a les 4 i quart del matí per treballar, però jo, l'Anaconda, us ho escoltarem fins al final. Som-hi, Barça, i aprofita per reclamar les seves entrades. Diu, jo aniria al festival amb Pedri. Uns canvis de rima i uns regats i els primers en arribar a la barra. Una delícia. Trobo que està bastant encertat. També diuen, mira, us escoltem des de Montreal, Pamplona, aquí encara es foten patxarans per allò d'ahir. Vull dir, molt bon poble. Vaig actuar l'any passat a Montreal, molt bé, eh? Ah. Molt bona festa, eh?
Sí, sí. Ah.
I també, mira, Silinglam, que diu, nosaltres us escoltem des de l'oceà Pacífic a bord del nostre vaixell. Som a 14.000 quilòmetres de casa, però sempre amb vosaltres. Vull dir, la gent està bastant encigalada, eh?
Enviem una abraçada enorme a aquests mariners. 14.000 quilòmetres d'aquí, escoltant-nos, eh? Al mar, m'encanta. M'encanta la idea, m'encanta. 8:45, a mi si algun dia em perdo no em busqueu al mig de
la marejat,
perquè no em trobareu, no m'hi trobareu.
Ni les golondrines?
No, si no. Puc evitar-ho, vale. No. Sí. Marta, repassem les notícies essencials de l'actualitat al Barça. La guerra entre el club i Javier Tebas s'ha intensificat aquesta setmana amb el club blaugrana demanant la dimissió.
Després que La Vanguardia publiqués dilluns en portada i a 5 columnes que el president de la Lliga va aportar una prova falsa a la fiscalia per incriminar el club blaugrana en el cas Negreira, el Barça va emetre un comunicat duríssim contra Tebas per demanar-ne per primera vegada públicament la dimissió com a president de la Lliga. A més, segons informa avui La Vanguardia, l'expresident Josep Maria Bartomeu, un dels noms esquitxats per la prova falsa de Tebas, estudia ara presentar una querella contra el president de la Lliga. Tebas ha convocat una assemblea extraordinària de la Lliga per analitzar el cas Negreira el proper 19 d'abril.
Un grup de socis del Barça ha presentat la documentació necessària per ser acusació particular en el cas Negreira.
Sí, la plataforma Un Crit Valent, que presideix l'advocat Jordi Medina, precandidat a les eleccions del 2003 i del 2006, s'ha personat al jutjat com a acusació contra l'exàrbitre i les seves societats. El Madrid també s'ha personat com a acusació particular en aquest cas perquè entén que el que s'investiga va tendir a afavorir el Barça i, per tant, els va perjudicar.
El president de la UEFA, Alexander Seferin, ha avisat que els fets del cas Negreira no han prescrit a Europa.
En una entrevista al diari eslové Equipa, Seferin va definir el cas Negreira com una de les situacions més greus que ha vist el món del futbol. També va avisar que, encara que els fets puguin haver prescrit per la justícia esportiva espanyola, en el cas de la UEFA no ho han fet.
El Barça demanarà a la Lliga que canviï l'horari del Barça Atlètic de Madrid el dia de Sant Jordi. De moment, el partit s'ha de jugar a 4:45 de la tarda.
I de moment, a la Lliga no han rebut cap petició per part del Barça, però ja d'entrada diuen que el club no té res a fer. Per què? Doncs perquè els partits grans d'aquestes característiques, que són caps de cartell, equiparables al que seria un clàssic, ja tenen fixat que una volta juguen a les 9, va ser així el 8 de gener al Metropolitano, i l'altra juguen a primera hora de la tarda, 4:45. També recorden des de l'organisme que presideix Javier Tebas que s'han jugat altres partits per Sant Jordi a la tarda i no ha passat res. A més, no entenen que es plantegi un canvi d'horari perquè no hi ha hagut cap moviment previ per part del Barça avisant que hi hagués una possible problemàtica. Un canvi d'aquestes característiques, que la Lliga veu impossible, implicaria també el vistiplau de l'Atlètic de Madrid i dels altres equips afectats. Aquell diumenge a les 9, per exemple, juga un Sevilla-Vilareal.
L'Elche ha denunciat el Barça davant el comitè de competició pel que consideren una alineació indeguda de Gavi en el partit de dissabte passat al Martínez Valero.
Sí, l'argument que fan servir per fer-ho és que entenen que amb el canvi de dorsal per culpa del club fixat amb la Lliga s'incompleix un article del reglament. Tant la federació, l'ens competent, com la mateixa Lliga, ja ens han dit que la denúncia de l'Elx no tindrà cap tipus de recorregut. Per què? Doncs perquè fonamentalment no hi ha hagut cap cancel·lació de llicència, sinó que s'ha tornat al règim anterior que hi havia, i sobretot perquè el canvi de règim momentani en la inscripció de Gavi va respondre a una decisió judicial que estava per sobre del reglament de la competició. El comitè de competició ha obert un procediment ordinari i el Barça té temps d'enviar les al·legacions fins dimarts de la setmana que ve, i aleshores entre dimarts i dimecres a resoldre el cas.
I acabem explicant-vos que s'ha ajornat un altre cop l'anunci del el finançament de l'Espai Barça.
La previsió interna del club era signar-lo i fer-lo públic de manera imminent, però tot plegat va amb retard perquè estan consensuant amb els inversors de quina manera es fa pública tota l'estructura. Des del Barça ens asseguren que està tot tancat, que tot va bé, però que comunicativament s'explicarà tot la setmana que ve. El finançament dels 1.500 milions d'euros quedarà segellat en tres trams, amb un interès en cap cas superior al 6% i revisable a la baixa a mesura que passin els anys i el Camp Nou ja reformat respongui a les expectatives d'ingressos. L'acord ha estat pendent de la validació dels inversors a instàncies de les entitats vehiculadores, que són Goldman Sachs i JP Morgan.
Pep Tormos, bona nit.
Hola, bona nit.
Fem un repàs a l'actualitat.
Vinga, som-hi. Us expliquem que és una tarda de problemes a les carreteres, tot i que el trànsit ha anat millorant, encara queden retencions importants, sobretot a la P7 i alguna via tallada. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Bona tarda. D'entre d'altres problemes, la Nacional 260 continua tallada per Bou en tots dos sentits per un incendi de vegetació. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la C-221 es dona pas alternatiu a Batea per un accident i això provoca 4 quilòmetres de retenció en tots dos sentits. A la P7 hi ha 8 quilòmetres de retenció a Tarragona en sentit Girona per un accident que talla dos carrils. A la Nacional 340 hi ha retencions de Tarragona a Altafulla en sentit nord. A la C-14 hi ha 5 quilòmetres de Qualcover en sentit sud per un accident en sentit contrari que ja s'ha pogut retirar. I a la C-32 hi ha un carril tallat a Viladecans en sentit Barcelona per un accident i això provoca retencions al llarg d'un quilòmetre en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Més coses. La Junta Electoral Central es reunirà el dijous 13 d'abril. Serà el dia, previsiblement, que haurà de decidir sobre Laura Borràs. Després de saber-se la sentència condemnatòria, Ciutadans, el PP i Vox van presentar un recurs a la Junta per reclamar que la presidenta del Parlament perdi l'escó. És la mateixa via que es va utilitzar amb Quim Torra. Doncs bé, ara ja se sap la data en què es reunirà l'organisme. Serà d'aquí a 8 dies. Si la Junta intervé, el Parlament podria presentar al·legacions o hi hauria un termini de 10 dies, de manera que la retirada de l'escó a Borràs no seria immediata. I per acabar, això segur que us interessa, de fet en parlàveu ara fa un moment sobre la polèmica del Barça Atlètic de Madrid que s'ha de jugar a la tarda del dia de Sant Jordi. Doncs bé, el gremi de llibreters hi treu ferro en un comunicat que acaba de fer públic. El gremi confia que la diada es farà amb total normalitat. Creuen que és perfectament compatible, diuen, gaudir de l'esport i la cultura, i recorden que aquest Sant Jordi s'allargarà tot el cap de setmana i que per tant hi haurà moltes hores per passejar i comprar llibres i roses. Recorden que des de divendres hi haurà parades i això permetrà a la ciutadania gaudir del dia sense limitar-se només a les hores del partit.
Molt bé. Gràcies, Pep.
Fins ara.
Per Sant Jordi també podeu, per exemple, prendre una estrella d'am, eh?
I dues,
si vols. I tres, Bulló, si vols. Ritual en marxa. Queden pocs minuts ja perquè comenci el clàssic. Una estrella d'am ben fresqueta des de 1876.
De la resta de l'actualitat esportiva, hem de destacar alguna cosa?
Doncs mira, estem molt pendents de qui serà el nou entrenador del Chelsea. De moment, el català Bruno Saltor és el tècnic interí i alguns mitjans anglesos, això és última hora, fa uns minuts, alguns mitjans anglesos asseguren que el Chelsea negocia amb Frank Lampard perquè sigui l'entrenador interí fins a final de temporada. Avui ha transcendit, de fet, una reunió entre el Chelsea i Luis Enrique perquè el club londinenc està buscant entrenador també ja de cara a la temporada que ve, l'entrenador que liderarà el projecte. Però compta perquè Frank Lampard podria tornar al Chelsea com a entrenador interí fins a final de temporada. Avui que juguen dos partits a la Premier, de dos equips que estan lluitant per entrar a la Champions la temporada que ve, Manchester United, Brentford i West Ham, Newcastle, a partir de les 9. També a 9:15, d'aquí 8 minuts mal comptats, es juga l'últim partit de quarts de final de la Copa Alemanya, és un Leipzig-Borussia Dortmund, i a Itàlia també tenim futbol a partir de les 9, partit d'anada de la semifinal entre el Cremonese i la Fiorentina. Això pel que fa al futbol, però, per exemple, en bàsquet, la gran cita és ara mateix a Tenerife. Tenim el Baxi Manresa jugant el primer partit del play-off de quarts de final de la Basketball FIBA Champions League. L'està seguint el Marc Mondet. Marc, com va això? Bona nit.
Bona nit, doncs va, la veritat, la mar de bé, perquè el Baxi Manresa ha començat com un tro aquest primer partit de la sèrie de quarts de final. Guanya 11 a la pista del Tenerife quan s'han jugat només 5 minuts de partit. De fet, el tècnic dels Canaris, Xus Vidorreta, acaba de demanar temps mort ara mateix, marcador al Santiago Martín de la Laguna. Tenerife 4, Baxi Manresa 15, en una sèrie que, recordem, es juga el millor de 3 partits. Per cert, també tenim en joc ara mateix l'avantpenúltima jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet. Els 3 equips catalans juguen en aquesta hora. El Barça Sant Feliuenc guanyant de 10 al Jairis de Múrcia, al Juan Carlos Navarro, 57-47. El Cadí aixecant un mal inici de partit a la Seu d'Urgell, jugant contra l'Araski, perd de 5, arribat a perdre de 16 a la primera part, 32-37, i acaba de començar el partit del Unigirona a la pista del Benvibre, empat a 4 amb Britney Sykes a l'equip.
I acabem aquest repàs de l'actualitat esportiva, malauradament amb una mala notícia que hem conegut avui. S'ha confirmat la greu lesió de genoll de Sergio Lozano, el capità del Barça de futbol sala. És la quarta lesió greu de la seva carrera, la tercera de creuats. Lozano té la intenció de recuperar-se per tornar a la pista, superarà en els pròxims dies quan la inflamació del genoll dret ho permeti.
Tres creuats?
Sí, no sabia que hi havia tants.
No, no, és el mateix tres vegades està d'ella.
Ah, vale, vale.
Pobre.
Vale, vale. S'ha operat, s'ha recuperat, a més les quatre operacions al mateix genoll, el genoll dret. Sí. Avui per ser el Barça Futbol Sala, que serà aquí al Camp Nou per oferir a l'afició el títol de la Copa del Rei, que va guanyar diumenge. Es va imposar a la final un nou títol per l'equip que avui oferiran a l'afició.
20 minuts i començarà el partit. Ja s'escalfen els jugadors del Barça i els jugadors del Real Madrid. Avui, Laia, es preveu una entrada boníssima, boníssima, no?
A rebentar avui al Camp Nou. Veurem si s'acaba superant i igualant la xifra de 95.745 espectadors que hi va haver-hi el dia de la Lliga. Més igualar que superar, que serà molt complicat perquè estava gairebé al 100% de l'aforament de l'estadi, però avui s'espera que l'afició, com està fent tota la temporada, però avui encara més contra el Real Madrid, doncs doni suport a l'equip.
Protagonista a l'antena de RAC1, Jaume.
Sí, podem escoltar Òscar Hernández, ajudant de Xavi, el seu germà, en declaracions a Movistar.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Verás una eliminatoria tan vibrante como la de ayer de San Mamés o vivir un poquito más tranquilo, más relajado?
Bueno, la de ayer fue increíble, fue una eliminatoria muy emocionante en que podía haber caído de cualquiera de las dos partes, y la verdad es que prevemos que hoy, bueno, también no va a ser una eliminatoria en la que entendemos que va a ser un claro ganador, sino que también va a haber muchas posibilidades, muy abierta.
Una eliminatoria abierta, un partido abierto. Óscar, os habéis enfrentado, esta es la quinta vez este año, además la tercera en el último mes prácticamente. ¿A qué crees que se puede parecer más el día de hoy, el partido de hoy? ¿Al que vivimos en el partido de ida, que fue un tanto extraño, o al último clásico vivido aquí en el Camp Nou?
Nosotros queremos que se parezca al último, en el cual, bueno, tuvimos una posesión alta de balón, en la cual defendimos bastante con balón, permitimos pocas contras, sobre todo la primera parte hasta el minuto 60-70, y esto es lo que queremos, ¿no? Cuanto más tiempo que tengamos así, nosotros mejor. Evidentemente en el Bernabéu, pues ahí no nos dejaron salir, y no es que no quisimos tirarnos atrás, sino es que nos tiraron, que es diferente.
Óscar, viendo vuestra alineación, está un poco marcada por las circunstancias, por las bajas, y voy a decir un poco que es un poco previsible, teniendo en cuenta, es verdad, que tenéis jugadores de banquillo relevo, el otro día jugaron y además actuaron bien, pero es un poco la alineación, por decirlo de alguna manera, más sensata, teniendo en cuenta los últimos partidos y lo que tenéis.
Sí, bueno, porque los cuatro centrocampistas nos dan un equilibrio, le damos continuidad, ¿no? Porque es lo que queremos, tener un equilibrio, estar compactos y al mismo tiempo tener las máximas posibilidades de tener el balón, claro.
Hablas de ese equilibrio en el centro del campo. ¿Os ha sorprendido el centro del campo que saca el Real Madrid, en principio con Kroos como pivote, con Valverde, con Rodrigo arriba, con Camavinga en el lateral izquierdo? ¿Os ha sorprendido de alguna manera Carlo Ancelotti?
No, es algo que ya preveíamos, que la posibilidad de jugar, de que entrara Rodrigo, porque está muy bien, está en un buen momento de forma, y también Camavinga lo ha usado también de lateral, entonces era una de las opciones, tenía varias opciones, ellos van con casi todos disponibles, y entonces se abría un abanico de posibilidades, he optado por esta, pero bueno, ya lo preveíamos también como unas posibilidades.
En este abanico de posibilidades, es verdad que vosotros tenéis vuestro trabajo con lo vuestro, pero interpretas que es un Real Madrid un tanto más agresivo con Rodrigo arriba, con este centro del campo.
Sí, a priori es un equipo más ofensivo, luego lo que depara el partido a veces no sale lo que prevés, ¿no? Pero a priori es un equipo ofensivo, sí.
Bé, doncs sembla que sorprès. Si estaven sorpresos, ho ha dissimulat molt bé.
Sí,
no?
Sí.
Però és veritat que un cos tècnic com el del Barça ha de ser capaç d'explicar als seus futbolistes que hi pot haver-hi diferents escenaris, no? Diferents alineacions al rival, no? I plantejaments.
Sí, exacte, jo crec que sorprèn o pot sorprendre els noms. Tàcticament no crec que hi hagi molts matisos tàctics. Jo crec que sí que és molt sorprenent el tema de Camavinga lateral esquerre. Jo crec que això era molt difícil d'imaginar, tot i que ho ha fet en diversos partits de la Lliga, i per tant els tècnics del Barça ja ho tenien estudiat i ja saben què farà i com jugarà, perquè, no sé, ha jugat 4-5 vegades com a mínim. Ja ha jugat. Era més previsible, jo crec, i es podien esperar molt més que Rodrigo entrés a l'11, perquè tal com està jugant últimament, doncs tenia moltes opcions d'entrar, veient que al Madrid també li falta gol, i avui especialment necessita gol, necessita remuntar a l'eliminatòria.
A tu t'ha sorprès, Gerard, que Ancelotti surti tan a la brava, diguem-ho així?
Sí, jo, mira, jo m'esperava Rodrigo d'extrem, diguéssim, Rodrigo a dalt amb els tres de dalt, però m'esperava Nacho, de lateral esquerre, i m'esperava Kroos i Modric, però amb Camavinga o bé amb Tchouaméni. En els últims clàssics ha utilitzat Camavinga. Però ho ha revolucionat encara més del que jo m'esperava. Insisteixo, Rodrigo crec que fa bé, perquè millora Benzema, millora Vinícius, que té molts problemes amb l'1 contra 1 amb Araujo. Jo crec que això l'ajudarà, perquè el Barça estava molt enfocat últimament, no?, en aquest 1 contra 1. Araujo i també els defenses del seu voltant, el mateix Koundé, i ara Koundé no podrà viure tan pendent de l'ajuda amb Vinícius, perquè Rodrigo segurament partirà des de la dreta, però vindrà cap al mig, es relacionarà amb Benzema, i això, si el Madrid té la pilota, pot fer mal, i també és una bala més al contracop, tot i que Valverde també hi va molt. Per tant, avui el Madrid té quatre jugadors amb Valverde que les transicions poden fer mal, i això el Barça també ho ha de tenir en compte. Ara, m'ha sorprès moltíssim que posi a Camavinga de lateral esquerre. No sé si és perquè encara vol fer més mal en aquesta banda amb Vinícius, intentar fer el 2-1, però jo crec que és una temeritat. M'esperava una alineació ofensiva, però no tant.
Ningú ha tret el factor que sí, eh? Clar.
Què vols dir?
Home, clau en els clàssics. Sí.
Bé, a l'anada va provocar ell el 0-1, de moment, que li donen avantatge al Barça.
I el partit de Lliga?
Sí, senyor, va rematar ell el partit.
És veritat.
La Lliga la va rematar ell.
Vull dir, clar, però és un especialista en clàssics.
Sí, és veritat. Bé,
té arribada.
Sí.
Això, més enllà del punt de broma o de punxar-nos, al Madrid, i més al migcamp que avui presenta, li costa molt tornar als migcampistes. Les arribades dels migcampistes de segona línia fan molt mal. Per això també no crec que sigui casualitat que s'hi faci mal en els clàssics, i avui encara més en podria fer Sergi Roberto.
En els exercicis que hem vist ara, en l'assaig que fan habitualment durant l'escalfament, a que si l'hem vist d'interior dret, a Sergi Roberto d'interior esquerre, i pel que hem vist, Sergi Roberto més lligat a la base de la jugada a prop de Busquets, i que si anava arribant amb més facilitat.
És el més lògic.
Com a pistes, diguem, per confirmar que aquest seria el pla.
També he de dir que davant del mig del camp que planteja Madrid, jo crec que avui és un partit molt important per a Gavi. Per aquest joc d'entre línies que pot fer, que jo crec que ha d'aparèixer, i és molt important, perquè probablement és dels jugadors, comparat amb Kessié, Sergi Roberto, potser qui té millor peu de tots plegats,
i que acabi el partit.
I aquest és el tema, aquí se n'anava. I que és un jugador que els últims dies, les últimes setmanes, especialment des de Madrid,
absolutament,
se l'ha posat en el foco de la diana, volent-lo equiparar una miqueta a Vinícius, perquè ens entenguem, tot el fenomen Vinícius. Jo crec que avui és un molt important que aquest nano de només 18 anys doncs demostri que té el cap molt ben amoplat, que té el cap fred i que no entri a cap provocació.
Totalment. Passen gairebé 2 minuts de 3:15. Nervis. Ai. Nervis. El joc una final.
Tan lent.
Si passa, no m'imagineu el 6 de maig allà a Sevilla.
Podria anar o què?
Com?
Em podria anar a Sevilla o què?
Ja en parlarem, poc vale. A poc.
Oh, tu a Sevilla pots anar-hi.
Poc a poc.
Allà pot dir que la final.
Va, surten vols cap allà.
Poc a poc i bona gent.
Saps on pots anar, també?
On?
Jo t'ho diguis.
A Eurofitness.
Per posar-te
en forma, perquè...
Ja hi vaig.
No, t'he vist una mica de panxeta.
Oh!
Vull dir... Sí.
És el jersei.
Amb aquesta samarreta blanca que portes es nota una mica ajustada i una mica de panxeta.
Famosa, el jersei.
I a Eurofitness, sí. I tens un gimnàs o centre esportiu...
Aleix.
Perdona?
Va, el racó de pensar, 2 minutets. 2 minutets. Com una explosió d'en vol. 2 minutets.
Estadella, escolta'm. Eurofitness, i tens un gimnàs o centre esportiu compromès, sostenible i actiu, amb una àmplia oferta d'activitats i serveis per gaudir d'una vida activa i saludable, que no és la
com
que
ha de ser.
Entra a eurofitness.com i coneix els clubs Eurofitness.
Entra, Guillem.
Ja entra. I escolta'm, deixa'm dir poc que la gent s'està animant i ens escolten des de Florència, des d'Islantilla, des de Huelva, des de Milà, vull dir, tenim oients around the world, com diria Mr. Worldwide Pitbull, eh?
Doncs continuem enviant-nos missatges, que ens fa molta il·lusió saber des d'on... Clar, avui molta gent ja està fent vacances, no?, Setmana clar. Santa. I mira, a Florència...
Malament, eh?
Malament, eh? Florència.
Malament.
Malament. Que es posin en contacte amb mi, que hi ha una gelateria a Florència que...
Home.
En fi, me n'han parlat, eh? Perquè
m'han parlat. El vaixell no, però Florència sí.
Sí, tant que sí. Ara tornem.
El Barça juga a RAC 1. compte enrere per la gala dels Premis Drac.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva, la dels referents que han innovat per posar la tecnologia al servei de les persones. Per això, comptem amb el suport de Factor Energia, l'energia dels Premis Drac.
Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís a policia, sense permanència ni quota d'alta.
I 100% en català. Et protegim?
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa't a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Prepareu-vos, que ja són aquí les colònies de RAC1. Aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colònia Barf.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
8 minuts i mig, arribarem a les 9 en punt. Això ja fa baixada a les 9. Barça-Reial Madrid és el partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei, de les segones semifinals. Les primeres es van a resoldre ahir a Sant Mamés. Osasuna jugarà la final del 6 de maig, tant de Boca contra el Barça. Amb qui no ens surt, Xavi?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Marcos Alonso i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Kessié i Sergi Roberto d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
L'11 del Madrid, Laia.
Courtois sota pals, defensa Carvajal, Militao, Álava i Camavinga, mig del camp, Kroos, Valverde, Modric, al davant Rodrigo, Benzema, Vinicius.
Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
Les banquetes avui també poden ser molt importants. A veure, la del Barça.
I tenim Ansu Fati, Ferran Torres, Jordi Alba, Eric García, Marc Casadó, Pablo Torre, Ángel Alarcón, Estanis Pedrola i Aleix Garrido, i de porters suplents Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Una banqueta molt pobra. La veritat és que si no hi ha cap migcampista, com dèiem abans, només Pablo Torre, si ens el creguéssim, que no crec que sigui un dia com avui. Ferran i Ansu sí que són revulsius a la segona part, que poden entrar, hauran d'entrar algun moment, necessitarà aire al mig del camp o algú, i hauran d'entrar Ferran i Ansu. I després jugadors com Eric i Alba, que no t'estranyi que avui puguin ser els invents en cas de necessitar-ho. El que deies, un doble lateral, Alba que entri i el Valde es posi d'extrem, o fins i tot que Eric entri com a segon mig centre o com a mig centre i algú altre pugui descansar al mig del camp, no ho sé. Hi ha molt poc on triar i, per tant, tant de bo que el Barça ho encarri la primera part i no hagi d'esperar la segona part i menys a la pròrroga.
A veure, la banqueta del Madrid.
Lunin i Luis López, porters suplents i jugadors de camp, Vallejo, Nacho, Driozola, Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni, Dani Ceballos, Hazard, Marco Asensio i Mariano.
El Madrid sí que té. Ancelotti té defensa, Rüdiger i Nacho, fins i tot Lucas Vázquez com a lateral dret, té migcampistes com Tchouaméni, un mig centre doncs, potent, i un interior, Ceballos, que acaba d'anar amb la selecció espanyola, que està en ritme de competició, com fins i tot Asensio, el gol, jugador que marca aquell gol en fora de joc aquí a la Lliga. Per tant, jugadors per davant, pel mig, per defensa, a la segona part ells podran canviar el ritme i el Barça no.
Dramat, tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg Dramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Dramat i no et quedis sense catàleg. Dramat.
El que deies, Laia, l'equip de futbol sala oferint un títol?
Sí, exacte, oferint el títol de la Copa del Rei, que tot just van guanyar diumenge després d'imposar-se a la final. De fet, partit que es va resoldre a la pròrroga 3-4 contra el Cartagena. No hi ha avui el capità Sergio Lozano, que hem conegut que haurà de tornar a passar pel quiròfan. Tercera lesió dels creuats, tercer trencament dels creuats. Això sí, des de la megafonia del Camp Nou han tingut un record per ell i li han enviat molts ànims en aquest nou procés de recuperació que comença. Aplaudiment del Camp Nou per l'equip del futbol sala, campió de la Copa del Rei. Per cert, que el Barça d'handbol ahir es va proclamar campió de Lliga, en aquest cas, però avui ja hi havia moltes coses i oferiran el títol, vindran aquí al Camp Nou per trobar-se amb l'afició més endavant.
Final del primer quart de Tenerife, Tenerife 20, Manresa 27, en aquest primer partit de la sèrie de quarts de final de la Champions de la FIBA.
Hi ha una gentada de por ja, a la graderia, a l'afició, que tenia molt present aquest partit al bell mig de la Setmana Santa. Avui el factor Camp Nou també ha de ser determinant. Ahir, per exemple, Osasuna elimina l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés, però de miracle. És a dir, ahir és un miracle que Osasuna sí. Se piqui. El més normal, amb una mica de punteria, és que al minut 60 el partit estigui finiquitat. Però no va ser així i al final doncs una un i cap a casa. És important avui la punteria, molt important, eh?
I tant.
Home, i tant.
I sí, tant, sí. I tant. Mira el partit d'anada, eh? Sí. Una que va estar bé, 0-1.
Sí, 0-1. 4 minuts i mig i començarà el partit. El Barça pot encadenar 4 victòries en els clàssics per segon cop a la història.
Sí, el Barça ha guanyat des del gener 3 vegades al Madrid, a la final de la Supercopa d'Espanya, a la Lliga i a l'anada d'aquesta semifinal de Copa. L'únic cop que el Barça ha aconseguit 4 victòries consecutives en els clàssics va ser entre el 2008 i el 2010. En aquella ocasió, l'equip de Guardiola va allargar la ratxa fins a 5 victòries.
Aquesta és bastant cridanera, eh? El Barça ha passat 37 de les últimes 40 eliminatòries de Copa.
Sí, sí, gairebé infal·lible. Des de la temporada 2010-2011, comptant tots els formats, eliminatòries a un partit o a doble partit, el Barça només ha deixat aquestes 3 eliminatòries, les altres les ha passat totes. Recordo la temporada passada, eliminat a vuitens contra l'Atlètic Club, la 19-20 a quarts contra l'Atlètic Club i el 2013, semifinal a doble partit contra el Madrid.
Xavi ha guanyat 4 dels 6 clàssics en què s'ha enfrontat amb Carlo Ancelotti.
Les 4 victòries, 0-4, fa un any a la Lliga, les que hem comentat ara fa un moment, i 2 victòries per Ancelotti, 3-2 a la semifinal de la Supercopa d'Espanya de l'any passat i 3-1 el passat mes d'octubre a la Lliga.
Aquest és el partit, diguéssim, on hi ha hagut més diferència entre el Madrid i el Barça a favor del Madrid, aquell sí. de Lliga. Després ja tot plegat ha estat molt més igualat, tot i que arriat sí que el Barça va ser molt, molt millor que el Real Madrid. Doncs això ja està a punt perquè surtin a la gespa els protagonistes. Evidentment hem de parlar, no ens agrada convertir-los en el centre d'atenció, però tenint en compte com està el panorama, hem de parlar dels àrbitres. Jaume, t'agrada que Martínez Monuera sigui l'àrbitre principal i que González González sigui el responsable del VAR?
Bé, Martínez Monuera és àrbitre internacional. A mi no m'agrada molt el seu tarannà, fa anar molt els braços. Jo crec que no és d'aquells àrbitres que ajuden a calmar els ànims, és molt autoritari. Té aquell penal per l'agafada de Ramos a l'Anglès, que és veritat que el van avisar des del VAR, però aquell el monitor el va acabar xiulant en un clàssic. I des del bàndol del Madrid li recorden també un penal xiulat contra el Madrid en un Madrid-Sevilla. Fins i tot a la televisió del club blanc l'han recordat en aquests últims partits. González González, específic de VAR, jo crec que és un bon àrbitre de VAR.
A mi em sorprèn en aquests casos, sona l'himne del Barça al Camp Nou, Jaume, és que no es repeteixi, no? Si funciona de Burgos,
ja.
No, no el pots fer repetir? o és massa premi?
Sí, jo crec que és també qüestió de repartir-ho una mica. El col·lectiu arbitral acostuma a actuar molt d'aquesta manera. A la Premier, per exemple, en aquest sentit són molt més... van per feina. Els millors, els dos millors, sempre xiulen els partits bons.
Canta el Camp Nou. Funciona, eh? Ja fa anys que ho sabem. Però vull dir que quan el públic el canta a capella, funciona. Vull dir, Josep Maria Espinàs la va clavar una mica, eh? Escolteu, escolteu. L'himne del Barça a capella, més de 95.000 persones omplint les graderies de l'estadi. En joc una final, la del 6 de maig a la Cartuja contra Osasuna, per intentar guanyar també la Copa del Rei. Els jugadors del Madrid de blanc, de cap a peus, com ens agrada, els del Barça de blaugrana, Busquets i Benzema, els capitans que ja han fet el sorteig per decidir qui comença...